Peluts, el programa que dona veu als animals abandonats.
Benvinguts una setmana més a Peluts, un programa dedicat als animals abandonats. Si voleu saber com és la vida a un refugi d'animals i, a més, rebre consells sobre el benestar de les nostres mascotes, aquest és el vostre programa. Peluts escolta 18 emissores i és el programa de l'SPAM, una entitat animalista que s'ocupa dels gossos i gats rodamons de 30 localitats catalanes. Aquí comença Peluts. Obrirem el programa com cada setmana, fent una crida urgent per un gat que necessita trobar una família. Si voleu conèixer la seva història i adoptar-ho, en 2 minuts podreu fer-ho. Amb la Sílvia Serra descobrirem com és la vida a un refugi d'animals i amb ella parlarem de la vida dels gossos i gats que hi viuen. Com ens adonem que els nostres gossos i gats estan tenint alguna mena de dolor? Els coneixem prou bé? Com es pot afectar el dolor en el seu comportament? Els nostres experts ens en donaran les respostes. I tancarem el programa parlant de com estan ajudant els gossos abandonats a l'SPAM, els interns de les presons, gràcies al projecte social Vincles. Doncs comencem la secció de les adopcions per promoure entre vostès, entre els nostres oients, el gat, l'animal del qual us parlarem ara mateix, que viu a un dels refugis que gestiona l'SPAM. En aquest cas, com que parlem d'un gat, ens anem cap a Mataró, on tenim la gatera, on hi ha més de 200 gats que viuen allà, abandonats, que estan esperant trobar una família. I connectem amb un dels cuidadors d'aquesta gatera, ell és en Joan Castro. Joan, benvingut.
Hola, Dúnia.
Com està, Joan?
Una mica xops, ara mateix.
Ah, sí? Està plovent per aquí, ara?
Està plovent per aquí, una miqueta.
Bueno, escolta, i com ho feu amb la pluja?
Bueno, pues...
Perquè vosaltres encara us podeu posar... Doncs no sé si aneu amb paraigües o aneu potser... Doncs...
Anem amb xubasqueros. Anem fent feina amb xubasqueros. Fem la feina de sempre, només que anem més tapats.
Molt bé. I els gats, què?
Els gats estan tots amagats, no se'n veu ni un en pati. Estan tots a les casetes, ben amagadets, dormint i esperant que passi el petit xàfec.
Ja fan bé, són llestos, eh?
Sí, són molt llestos, amb això sí que ho tenen.
Doncs, Joan, dèiem que comencem la secció sempre parlant del programa, de fet, amb aquesta secció que promovem entre tothom que ens escolta un animal que necessita, doncs, això, doncs, trobar una família potser amb més celeritat que uns altres, no? Tot i que tots ho necessiten. I voldríem saber, a veure, quin has decidit tu, allò per què has estat buscant i mirant, quin penses que ara mateix caldria que sortís?
A veure, en tenim uns quants que tenen una certa urgència i avui us en parlaré d'una en concret, és una noieta, es diu Nora, és una gata blanca i negra, és molt, molt bona, molt carinyosa, però per què l'urgència? Per què? Perquè va entrar a la gatera i aquesta gata es va deprimir molt, es va tancar en un forat i no volia sortir, no es bellugava, va deixar de menjar, va arribar a l'extrem que vam haver-la d'hospitalitzar, posar suero, intentar recuperar-la. Ara mateix es troba bastant bé, està en una casa d'acollida recuperant-se i està activa, es belluga...
Clar,
però
com que està en una casa, s'ha posat contenta, no?
Li ha costat, igualment li ha costat, eh? Sí. El canvi li ha estat feixuc amb ella.
Vaja.
I ara està això, l'ideal seria que aquesta casa d'acollida, que no la podem tenir eternament, passi directament a la casa d'un adoptant.
Clar.
Això seria l'ideal, perquè no passi un altre cop el trauma de passar per la gatera.
Clar, perquè si hagués... Clar, aquesta casa d'acollida, imagino que us ha dit, va, doncs estarà amb nosaltres durant uns mesos, X,
correcte.
Però després ja, si no heu trobat en aquest moment fins aleshores un lloc on pugui estar, nosaltres ens assentarem d'ella, no? Ja fan el servei, també, clar, evidentment, us ajuden molt, no?, la casa d'acollida, però...
Moltíssim, moltíssim.
Però l'important és trobar un lloc on es pugui quedar definitivament.
Correcte, exacte, perquè el gat no hagi de passar un altre cop el tràngol de canvi d'hàbitat que la pugui deprimir i se'ns pugui morir, pobre.
Clar, a veure, i com has dit que es deia, Joan?
Es diu Nora.
Nora, Nora. I dius que és blanca i negra, i així d'edat, quina edat pot tenir, més o menys?
Sí, 2 anyets, és molt jove, és una gateta molt jove. Mm. Malgrat la seva joventut, no se'ns ha adaptat bé.
Vaja, home. Doncs, alguna característica més que puguis dir del seu caràcter?
El caràcter
que potser...
és molt bo. No sabria dir-vos exactament com és de bo fins al final, o si no sé si és molt empalagós o no, perquè encara està això, a mig adaptar-se. Però pel que veiem, pel que ens ha comentat la casa d'acollida, és una gata molt bona, molt tranquil·la.
Molt bona i potser encant... una mica poruga, no?, pel que dius, és perquè si ha de...
No sé, que és o por, o que es va adaptar molt bé allà on va créixer i que no s'ha sabut adaptar cap altre lloc.
Pobreta. Doncs a veure si trobem una família que li doni molt d'amor a aquesta gateta, la Nora, i a veure si tenim sort i des de Peluts podem col·laborar i podem trobar allò, moure una miqueta, commoure alguna persona que la vulgui adoptar. A veure si tenim sort. Vinga, a veure, sí, sí. Gràcies, Joan, per estar amb nosaltres. Vinga, adeu.
Fins aviat.
Adeu. Doncs recordem que si voleu adoptar la Nora es troba a la gatera, en el refugi que hi ha a Mataró. De Mataró hi ha dos refugis, la podeu trobar en el que hi ha al carrer Galícia, sense número. I si teniu qualsevol altres tipus doncs, de dubte, sempre podeu mirar la pàgina web, que és www.protectoramataró.org. Allà es troba la Nora i esperem que, doncs, que a veure si algú s'anima i l'adopta. Nosaltres continuem. Ens anem de la gatera a la seu de la protectora, que podríem dir que és la seu personal, perquè la Sílvia Serra ens acompanya cada setmana. Ella és la presidenta de la protectora i és la que dic, ella és com la seu, com la institució en persona, que ens acompanya cada setmana per explicar-nos doncs, com és la vida una gossera, una protectora, no? Millor, Sílvia.
Sí, sí. Com passa, gràcies. Com passem el dia a dia, no?, en els centres d'acollida.
Sí, perquè a vegades diem això, ara dic gossera...
No m'agrada dir gossera.
És una mala costum, és un nom lleig, gossera.
No l'hem de dir. No, gossera, doncs, és el nom típic que sempre s'ha dit, no?, o la parrera, recordo la senyora més petita, que era la parrera, no? Per mi són centres d'acollida. Són centres d'acollida on la principal funció... que hem de tenir és la de la promoció de l'adopció, en lloc de pas.
I, Sílvia, cada setmana ens expliques això, no?, com és la vida d'un refugi d'animals. La setmana passada ens vas explicar la història de Calpileu, una miqueta d'un dels vostres dels 3 refugis que teniu. Cada setmana doncs, ens expliques novetats. Jo no sé si hi ha alguna cosa així especial per on podem començar, potser...
Mira, abans de parlar dels refugis, m'agradaria avançar una activitat que tindrem aquest mes de febrer. Fa poquet que ja en van fer uns i ja avanço que el dia 24, 25 i 26 d'aquest mes de febrer tornem a fer una altra edició dels encants benèfics.
Uns altres encants? Sí, carai, sí, no pareu, sí. Els últims va ser el mes de desembre,
van
oi?
Van ser el desembre, finals de desembre. I tornarem 3 dies a la plaça Santa Anna, aquest cop a Mataró, com sempre han estat. I el que m'agradaria és aprofitar per fer una crida doncs, de que la gent ens porti material per vendre. Ja més endavant farem el recordatori perquè vinguin a comprar.
Però... I què us poden portar? Vinga, que això a la com gent sempre, li agrada molt buidar la casa. Això que arriba diumenge i vinga, anem a buidar tot.
Res més a fer diumenge, això. Anem a buidar la casa.
Anem a buidar la casa de trastos vells. Sí.
Doncs mireu, des de les cosetes doncs, més menudes, com poden ser els típics pongos que tenim per tot arreu, que ens regalen i no sabem mai on posar aquestes cosetes doncs, que inútils, però... Que
la gent compra després, també.
Sí, perquè durant un temps fa gràcia tenir-los exposats, no?, doncs a la vitrina de casa o a l'estanteria, o que et porten de records de molts viatges. Podríem començar per aquí, podríem passar doncs, per objectes doncs, més grans de decoració de la llar, per tot arreu en tenim, podríem passar per llibres, el llibre té molt d'èxit a l'hora de vendre'l, els típics, doncs, els CDs de música...
Encara, o sigui, es venen bé,
sí,
els CDs de música.
Sí, els CDs venen molt bé, sí. Fins i tot vídeos, encara venem.
Imagina't.
Sí. Coses que, per molt que ens semblin que ja no es vendrà o que ningú voldrà, sempre trobem algú que desitja, doncs, tenir-ho.
En bon
joguines,
estat, no, amb... Sílvia?
Sí, sempre, evidentment, que estigui en bon estat, que pensi que això d'anar a parar a les mans d'una altra persona.
Exacte, que no pensi que és una espècie
no és una
de brossa, gegant, no. Els encants.
Joguines també es venen molt bé.
I roba, potser de nens petits.
Roba per totes les edats, però la roba ha de ser en molt bon estat. A vegades el que ens va molt bé és botigues que tenen restes de sèrie o fora stocks d'aquests que ja no tenen sortida i que abans de malvendre's, doncs, si volen col·laborar amb nosaltres, doncs benvingut sigui, no? També plantes, venem, si tenim algun jardiner o algun viver que també els hi sobra planta, doncs també ho aprofitem nosaltres. Moble petit, moble d'aquest, doncs, de complements. I què més?
Home, Déu-n'hi-do, el llistat està prou bé, ja.
Quadros també, els quadros els venen bé. I cortines, llençols, coixins, roba de la llar...
Molt bé.
El que se us acudeixi, tot el que tingueu per casa, que dius, ostres, això...
Això no fa res. Fa 3 anys que no toco. Jo penso que ens hem de posar com una data límit, no? Allò, si fa 2 anys que no utilitzo una cosa, més val que comencem a pensar què fer amb això.
Sí, per reciclar-ho i tornar a comprar de nou, que també va bé per l'economia.
Reciclem, va bé per l'economia.
Comprar i gastar.
I després, a més, es reverteix en animals abandonats.
En el nostre cas, sí. A veure, penseu que reverteix amb els animals abandonats, però també amb moltes persones que no tenen un poder adquisitiu igual i que aprofiten aquests encants, com els nostres, per poder aprofitar i comprar coses, doncs, que en altres llocs, doncs, estan molt més cares. Nosaltres venem a partir de 50 cèntims, 1 euro, 2 euros, 3 euros, a vegades 4 euros, però val la pena per la gent que realment està passant ara problemes econòmics, doncs venen amb nosaltres i troben bastantes gangues.
I vosaltres podeu anar a recollir les coses a les cases o com funciona?
Anem a recollir si realment és buidar un pis. Aquest matí, per exemple, estàvem buidant un pis. Una senyora, doncs, que està ingressada en una residència i els seus fills ens han dit que si volíem aprofitar el que volguéssim, anéssim allà. Aleshores, si...
Que amables, realment, no, per això?
Hi ha bastants casos així, eh? Sí, sí. Perquè, a veure, potser pots trucar un antiquari d'aquests i t'agafa els mobles grans, els llits. Nosaltres agafem les cosetes més petites. Els tapetets aquests de ganxet, per exemple. Les cosetes que les iaies... Sí, sí, sí.
Ui, fantàstic.
Sí, sí. Que no dic que em faig això, però això ho podem vendre.
Molt bé.
Però bueno, començaria per aquí. Vull dir, no té res a veure amb els centres d'acollida, però vull recordar a la gent que tornarem a tenir els encants benèfics 24, 25, 26 de febrer.
I que necessitem
material. Ens ho poden portar en els centres d'acollida, sobretot si pogués ser el del carrer Galícia, sempre és millor, que allà tenim el magatzem. I ja
però si algú ens escolta, per exemple, de la part del Baix Llobregat, hi ha el refugi de Sant Boi, podria
tenim
ser un
el refugi
lloc...
de Sant Boi, que també és un punt de recollida. Nosaltres ja ho traslladaríem cap als magatzems. Recordeu també que a Bisuteria en venem molta, que això també moltes dones tenim una pila.
És cert, un bon lloc on comprar també.
Sí, i es ven molt bé.
Molt bé.
I bé, i aquí doncs acabaríem doncs, per avui
el tema dels encants.
Déu-n'hi-do,
no pareu per això, una darrere d'una altra. Sí, i això és només com a activitat que teniu,
és una activitat
econòmica...
ens ajuda a guanyar uns diners que reverteixen en l'activitat.
Però després, a part, teniu activitat diària i quina en els refugis, no? Per exemple, avui què us ha passat?
Avui què ens ha passat? Doncs podria ser un cas doncs, per parlar-ne doncs, el fet de l'entrada de 2 gossos que provenen d'un decomís, un decomís per part dels forestals, dels agents rurals, i que ens va arribar curiosament doncs un email. Ens va enviar un email una noia que no coneixem, que
un email
a la protectora.
A la protectora.
Sí, doncs informant. Ho havia fet doncs amb un tipus de mail com massiu, no? I que va rebotar a diferents entitats animalistes i una érem nosaltres. I deia doncs que estava molt preocupada perquè cada dia passava per davant d'un lloc, d'un camí de terra, doncs, i veia uns gossos lligats a l'intemperi. O sigui,
però lligats on? A un arbre? O...
Lligats, ens va dir. Que estaven lligats, que li feien molta pena i que ens va dir que eren d'aquí Mataró, ens donava l'adreça i clar, nosaltres el que vam fer... Estava desesperada. I què puc fer, no? I vam anar nosaltres, una persona de la protectora, i realment va veure que estaven... Hi havia dos gossos lligats amb arbres. Gossos lligats, no? I es veia, doncs, un lloc on te guardaven coses, trastos, un descampat.
Que devien com de guàrdia, potser?
Es devien tenir, suposo, com a gossos vigilants. I enmig de, també dels gossos hi havia gàbies d'aquestes d'ocellets, saps? Aquests ocellets que fan servir, doncs, de parany per cantar. O sigui, hi ha fringíl·lids, són les caderneres, els verdums, tot aquest tipus d'ocellets que fan servir, doncs, per concursos de cant.
I estaven
en aquests terrenys. En aquest terreny tenien animals, tenien aquests gossos i tenien gàbies així d'ocells. Aleshores, el que hem fet és avisar els forestals, els agents rurals, perquè vagin a fer una inspecció.
Clar, perquè vosaltres així,
nosaltres
directament no podeu arribar allà i
endur-vos. I és el que m'agradaria explicar aquí a les persones, perquè a vegades t'acusen de que no mous un dit, de que no fas res. Hi ha moltes persones, sobretot en dies de pluja, que et truquen dient que el gos del meu veí està allà al balcó, s'està mullant, heu de fer alguna cosa, A nosaltres no podem anar a una casa, obrir la porta i retirar el gos. Ha d'haver un ordre judicial.
Ja us agradaria a vegades, per això. Depèn de quins casos,
evidentment,
que són flagrants.
Et jugues un judici que et fumin a la presó, no? A vegades hi ha tot un procés administratiu pel mig. El que s'ha de fer quan una persona veu un possible delicte, un possible maltractament, és informar directament a la policia local del municipi on està passant això, els Mossos, o depèn quin cas, els agents rurals, però normalment es va directament a policia local.
En aquest cas, ella ho va fer a la inversa, no va
començar... No, vam ser nosaltres. Ella ens va passar l'avís.
Per això, vull dir, aquesta persona no va avisar la policia, clar, sinó que va anar directament a vosaltres.
Associen una protectora d'animals, una entitat, doncs jo no sé d'on s'ha tret, es té com aquesta idea, no?, que una protectora doncs, té el poder per... no sé, en la meva època Los Hombres de Harrelson, me'n recordo, no, que anaven tota la... com els bombers, no?, allà a fer el rescat, no? Doncs no tenim, per desgràcia. Sé que a Anglaterra existeix una entitat molt potent que té un cos també de vigilància i de defensa dels drets dels animals i poden actuar. En aquí no. En aquí ha de ser doncs, les forces de la policia, dels mateixos que defensen doncs, els altres delictes, no? Aleshores, doncs, com que nosaltres vam veure que també hi havia part de fauna salvatge pel mig afectada...
Els ocellets, no?
Els ocellets, sí. Vam avisar els forestals. I realment la seva acció ha estat molt positiva, molt productiva, perquè aquest matí els mateixos propietaris ens han portat els gossos dient...
Els propietaris que tenien lligats els gossos?
Sí, dient que els forestals doncs, els hi han tirat una denúncia i que els obligaven a retirar els animals i a portar-los aquí. I com que hem vist amb la situació també que estaven i les persones que els duien, doncs ja hem vist que també unes persones massa correctes, no hem posat cap pega.
Heu demanat, Sílvia, per què els tenien lligats, vull dir...
Per vigilància, ens
han dit. Vigilància.
A més, ens han dit que feia 8 mesos que els tenien i 8 mesos que els tenien lligats.
Fixa't.
Amb un garrofer.
Que fort.
Són uns gossos, en aquests moments es diuen Manolo i Manola. La femella és com una gosseta pastora belga d'aquelles rossetes amb el morro negre, creuats, i el mascle és un creuadet de husky. Aleshores, és
gossos grans.
Sí, de mida gran. Són gossos amb por, no han estat mai, no saben passejar.
Agressius,
No, són molt bons. El que passa que es nota que no han tingut una sociabilització correcta. Suposo que ens serà difícil donar-los amb adopció, necessitarem un adoptant molt especial. Bé, en aquest cas, doncs, aquesta denúncia de la noia, tenien sort aquests gossos d'estar en un lloc de pas, que la gent passava...
Sí, perquè arriben a estar potser una miqueta més
no,
amagats.
No, segurament en molts llocs hi ha animals.
I eren grans o joves?
Són joves, tenen, hem calculat uns 10 mesos.
Mira,
tenen...
Sí. Hola.
En Marcelo.
Perdó.
Intervé. Marcelo, benvingut.
Ell
és el cap de veterinari de la protectora, que imagino que avui has estat amb ells,
sí,
no?
Sí, los hemos revisado y realmente son muy buenos. Lo único, nada, se quedan congelados de miedo, pero le ponen la correa y no se mueven.
Ja que en Marcelo ha intervingut, potser donem la benvinguda també en Jaume, no? Jaume Fatjó, el cap de benestar animal de la protectora. Amb tots dos parlarem ara, Sílvia, perquè jo parlarem a més amb ells d'un tema que potser podem lligar amb el que m'estàs explicant ara. Amb ells parlarem del tema del dolor. Jo no sé fins a quin punt aquests animals estan lligats cada dia. Clar, no poder córrer, no sé si les articulacions...
Això és un maltracte, això és maltracte. Mm. És maltracte. Això el Jaume ens ho explicarà millor, suposo que s'acostumen. Però hi ha casos... Hi ha un cas també tenim en el centre d'acollida d'un gat, el Llumet, que també m'agradaria aprofitar aquí i fer difusió, que necessita una adopció molt urgent.
N'hem parlat ja fa setmanes d'aquest gat, Sílvia, encara continua en el refugi.
En Marcelo també ens explicarà aquest cas, perquè el porta ell, és un gat diabètic, que s'ha de punxar, i jo no sé fins a quin punt aquest gat, això de tanta punxada, no també li provoca un dolor,
bueno, l'aguja són agujas muy, muy, pequeñitas, ¿no? Sí. Hay gente que se inyecta todos los días. El gato realmente, si fuera un gato complicado, si el pinchazo le hiciera dolor, lo que pasaría es que luego del tercer o cuarto pinchazo ya no se dejaría pinchar más.
Eso a mí me fa molta pena. I... No sé fins a quin punt té una qualitat de vida.
Bueno, ahora
está viviendo ara.
Amb una gàbia.
Ahora está viviendo en una jaula. Lo que pasa es que no lo podemos dejar. O sea, ahora es muy difícil estabilizarlo porque, bueno, una persona diabética o un animal diabético necesita tener una actividad para gastar un poco de glucosa, gastar un poco de energía. Entonces, estando en una jaula no se puede. Entonces, es muy difícil estabilizarlo. Es como que ahora...
¿Y por qué no lo poseo a la gatera? ¿Por qué no está mal las otras gatas?
Porque primero que necesita pincharle dos veces por día, necesita una medicación especial, un pienso especial.
Ah, entonces, claro, no podría manjar el pienso de las otras.
Exactamente. Y además que... todo su sistema inmunitario está un poco ahora, es como de cristal, ¿no? Entonces, si pilla un herpes o una, no sé, algún virus de esto que tenemos en la gatera, puede ser mortal para él. Pero es muy bueno realmente. Mira, yo también la verdad que no tenía experiencia pinchando gatos todos los días. Un gato, o sea, yo pincho un gato a lo mejor para dormirlo, se duerme y ya está. No me ve más. Pero si todos los días vas a pincharlo y el gato no hay ningún problema, al contrario.
No te asocia con...
Se acerca, ronronea, es muy bueno realmente.
Déu-n'hi-do, quants de casos, i només hem parlat de dos o tres ara, d'aquests dos gossets, el Manolo i la Manola.
Manolo i la Manola.
I en Llumet, déu-n'hi-do les històries que ens expliques cada setmana, Sílvia, eh?
Sí, bé, esperem que aquests tres animals, bé, tots, no?, però que et trobin ben aviat una bona família adoptiva.
Sí, clar.
I sobretot que si la gent veu algun cas que consideri que pot ser un possible maltractament, que vagi la policia i els faciliti les dades.
Que faci aquest
pas. I si la policia potser no fa cas, doncs que vagi al Departament de Salut Pública i entri una instància, però sempre per escrit. Sempre per escrit. I si ens volen avisar nosaltres, paral·lelament, si podem fer alguna cosa paral·lelament, doncs ho fem, no?
Però que s'animi, la gent,
sí, que no
a denunciar.
En aquest
si
cas
veu
ha sortit
alguna
bé.
Cosa estranya, si veu una situació potser de maltractament, doncs que l'avisi, perquè...
Tots ja sabem el que pot arribar a ser doncs, un maltractament. No cal estar donant cops amb un gos ni patades, però un gos lligat tota la vida, això és un maltracte.
Doncs, Sílvia, continuem parlant no de maltractament, sinó del que pot o les conseqüències que poden tenir, doncs, com ara el dolor, amb el Jaume i amb el Marcelo, si et sembla.
Em sembla
en l'espai veterinari, tots dos, des del seu punt de vista, que ens expliquin què ens han de dir, no? Vinga, doncs entrem a l'espai veterinari.
L'espai veterinari.
Doncs continuem a peluts i vist que la setmana passada ens va anar molt bé que un mateix tema veterinari ens el comentessin el nostre etòleg, en Jaume, i el nostre veterinari, en Marcelo, aquesta setmana volem repetir la mateixa fórmula, Sílvia. A veure què tal. Jo penso que és bona idea.
Jo escolto.
Això, no? I participem les dues i aprenem.
Jo aprenc, sobretot aprenc molt.
Doncs avui, com ja hem dit, parlarem amb ells del dolor que poden sentir les nostres mascotes, doncs d'on pot venir, com es pot afectar també en el seu comportament. I bé, jo penso que primer de tot, potser voldria saber per què, perquè això va ser la setmana passada, vam sortir d'aquí de l'estudi, i ells ho tenien molt clar, parlarem del dolor, no? Llavors, clar, no ens va donar temps perquè sortim d'aquí amunt i avall, però jo abans de tot voldria saber, no?, a veure, que expliqueu per què teníeu tan clar el fet de parlar del dolor, no? Perquè penseu que potser... Tenim els propietaris un gran desconeixement de com viuen el dolor les nostres mascotes, potser?
Mira, diuen bueno, la gent que està intentant que el dolor es tingui en compte en els animals, diuen que és una mica el gran oblidat. I és una situació que ha passat, jo recordo una persona, un veterinari especialista en control del dolor, que deia que, curiosament, a medicina humana, una de les especialitats on es té menys en compte el control del dolor és pediatria.
Fixa't.
I probablement és perquè els nens no es poden queixar, els bebès no es poden queixar. I si es queixen, però bueno, és una mica com passa amb els
gossos. Això de si no llores o mames és totalment, sí. És totalment
llavors,
cert.
Llavors el dolor en els animals hi ha un problema. Llavors el dolor en els animals, després el Marcelo ens ho explicarà molt millor, però el problema és que de vegades tots pensem que l'animal ens ho ha de fer saber, no? I moltes vegades els animals, quan tenen dolor, precisament el que fan és inhibir el seu comportament.
Bo, què vols dir amb inhibir el comportament?
Doncs que potser un animal que té dolor el que fa és quedar-se postrat, deixar de fer coses que abans feia, no necessàriament vindrà a nosaltres i es queixarà. La gent associa moltes vegades dolor amb gemecs o dolor amb plors.
Clar,
o...
perquè tots hem tingut aquesta imatge, bueno, no tots, no, però els que tenim animals o hem tingut animals, hem tingut aquesta imatge sobretot del gos, doncs que no, es fa mal a la pota i comença doncs, a gemegar, que comença a cridar de mal, no? En canvi, potser aquest és un dolor molt puntual i poden tenir sí, uns altres dolors.
Claro, hay que distinguir un poco lo que es un dolor agudo, un dolor si te pilla los dedos con una puerta, exacto. O el dolor de un dolor articular, un dolor, no sé, un dolor como más profundo, ¿no es cierto? Un dolor que tenga un efecto, una afección más crónica o otro tipo de dolor sin ser algo que tú ves que el perro se da un golpe o que el gato... no sé, se quema, por ejemplo. Sí. Es un gato que, por ejemplo, muerde un cable, que bueno, tiene una electrocución, se le da un golpe de corriente en la boca, le duele, por supuesto, y el gato, vamos, que grita, que se entera todo el mundo. Pasa muy frecuente, pero justamente en los gatos es muy difícil darse cuenta que un gato le duele.
Sobre porque son poco porque, claro, expresivos, ¿no?
Claro, no es que son...
No comunican gaire.
Bueno,
¿no?
Se comunican en su manera, entonces el problema es que nosotros... Esperamos que nos digan, ay, me duele aquí, ¿no? Y hay que saber interpretar el lenguaje tanto de un perro como un gato.
Has de pensar, o sigui, la primera cosa que has de pensar és que el dolor és natural, és fisiològic. És a dir, si no existís el dolor, ens aniria molt malament a tots els animals. De fet, hi ha
casos...
Vols
dir? Jo penso que ens
casos,
aniria
mira,
molt bé sense
mira,
dolor.
Mira, hi ha casos descrits, per exemple, hi ha una malaltia que és molt poc freqüent, és d'aquestes malalties rares, que en éssers humans està descrita, que és gent que no té capacitat de sentir dolor. Les vies del dolor no funcionen i, per tant, aquelles persones no experimenten la sensació del dolor.
Escolta, doncs però Jaume, pensar, això és una sort.
Mira, doncs són persones que de vegades moren per culpa d'una hemorràgia interna, perquè no són conscients de que en aquell moment potser estan rebent cops o s'estan fent mal. O sigui, pensa que és una... Això
ostres,
et deixa clar...
Que...
Sí, sí, el
no,
no, la... Has de pensar una cosa. Tot el que hi ha a la natura té una funció. I quan tots els animals són capaços d'experimentar el que nosaltres diem dolor, és que aquest dolor, és que això ha de tenir una funció biològica molt clara, que és evitar les lesions. És a dir, el dolor, al cap i a la fi, és tot allò que fa que l'animal modifiqui el seu comportament per evitar una situació que pot ser potencialment perillosa. Fixa-t'hi, què fas quan tens una lesió a la cama? T'immobilitzes. És a dir, tu mateixa ho saps fer. És a dir, tu mateixa intentes no moure la cama.
I els animals també ho farien, això?
Els animals
sí, por supuesto,
queden prostrats, intenten... A veure, poden fer moltes coses, els animals, quan tenen dolor. Hi ha una reacció que és possiblement la que es referia al Marcelo en el dolor crònic, que hi ha més la prostració, la inhibició del comportament, però de vegades el dolor també provoca reaccions molt actives. Hi ha animals que quan tenen dolor es tornen irritables, es tornen agressius. I aquella agressivitat moltes vegades la funció que té és evitar precisament que em facin més mal. Si jo tinc una pota que em fa mal, el que intento és evitar que me la toquin, perquè em fa molt de mal. I per tant, si algú me la intenta tocar, de vegades un animal que potser fins aquell moment no havia mostrat mai una reacció d'agressivitat, la pot mostrar per evitar precisament que aquella lesió vagi a més.
O sigui que ens hauríem de fixar primer de tot, per exemple, en el cas d'un gos, de veure que aquest animal, si no es mou, és que li passa alguna cosa, possiblement...
Bueno, mira, és un signo, claro, és un signo de... El que no se mueve, obviamente, que es un signo de que algo pasa, hay una alteración, pero muchas veces es signo de dolor, tanto en perros como en gatos.
I pot ser que no gemegui, pot ser que no...
Sí, sí, porque a lo mejor no es un dolor tan...
Continuado.
Tan agudo como para que el gato o el perro esté gritando y esté llorando, pero lo suficiente como para que no se mueva. Entonces, la gente generalmente... Mira, bueno, un caso, ¿no? Que ayer vino una señora con una perrita mayor y decía, no, es que ahora está todo el día durmiendo, bueno... Y entonces, claro, cuando tú la manipulas, le manipulas la articulación de la cadera, por ejemplo, y aquello sonaba como si hubiera arena dentro. Así
Dios.
Todo seca, así que... Esa articulación está seca, ya está... Y esa articulación duele. Entonces,
¿y qué se puede hacer para
bueno, obviamente que hay medicación para, para que las articulaciones mejoren, articulación para inhibir ese dolor, pero claro, esto está asociado, que el animal tiene dolor, se mueve menos, sigue comiendo igual, engorda, el sobrepeso ayuda a que esto no mejore, entonces es un círculo, ¿no? Se pone de mal carácter porque es normal que viene alguien, lo obliga a que se levante, el perro cambia su carácter y entonces empiezan los problemas de agresividad, entonces no sabe si el perro está agresivo porque tiene un problema de comportamiento, que lo llaman el llago, mira, el perro está agresivo, me quiso morder.
Sí, a mesura que es fa gran, sí. Cada vegada és més rondinaire, no? Vegades...
Claro, exactamente, y no es eso, sí. Algo tiene, entonces...
De vegades fins i tot et pot arribar, vull dir, el dolor et pot arribar en forma d'una consulta. Mira, et puc posar un exemple amb gats, però hi ha persones que tenen, imagina't, tenen un gat, per exemple, en una casa que té més d'un pis, i el gat, doncs, imagina que té la safata amb la sorra al segon pis. Si aquest gat, en un moment determinat, té un problema articular, un problema de dolor, per exemple, articular, pot deixar, pot intentar no pujar al segon pis perquè simplement li costa pujar les escales. Però no t'ho diu, no et diu, escolta, que em costa pujar les escales. Què és el que troba el propietari? Que el gat es comença a fer els pipis i les caques fora de la safata. I a on van? Potser van al veterinari i diuen, escolta, el meu gat té un problema de comportament perquè ha començat a fer això. Llavors, amb una exploració veterinària ben feta, s'identifica que hi ha un punt de dolor. O sigui, de vegades, allò que rep el propietari d'entrada, clar, no és una queixa de dolor. El que rep és un canvi en el comportament de l'animal. Per això és tan important, i sempre insistim, no?, que amb independència de que a un problema de comportament hi pugui intervindre un educador caní, que nosaltres en l'equip d'etologia de l'SPAM en tenim, el que és molt important és que davant d'un canvi de comportament, tant si és d'un gos com si és d'un gat, el propietari vagi primer al veterinari. Per veure...
Bueno, això és el que aprenem a peluts, regla
sí,
número 1.
Per veure si realment...
Per identificar la causa, no? A ver un poco si la causa és orgànica o és comportamental, que muchas veces es difícil, hay veces lo más difícil es cuando se pueden dar las dos cosas juntas.
Claro.
Un perro con, no sé, con problemas de comportamiento que sea mayor también puede tener un trastorno de comportamiento y puede tener dolor, entonces ahí está el reto, ¿no? Del desafío.
I tant. Fem una cosa, fem una petita pausa i tornem de seguida a parlar d'aquest tema, d'acord? Vinga.
Hola, sóc el José Corbacho i m'encanten els animals. El que passa és que molts viuen sense conèixer el que és una llar de debò. Per això t'animo a que ajudis els gossos i gats de la Protectora d'Animals de Mataró, perquè si els apadrines només amb 10 euros al mes, faràs que tinguin una vida millor. Ajudar-los és fàcil.
Societat Protectora d'Animals de Mataró. Si els vols ajudar, truca al 902 908 043, 902 908 043, o bé contacta amb nosaltres a través del web www.protectoramataró.org. www.protectoramataró.org. Ajudar-los és fàcil.
Doncs continuem aquí a Peluts parlant amb en Marcelo, amb la Sílvia, parlant també amb en Jaume sobre el dolor. Estàvem doncs, parlant de les diferents vies de com detectar doncs, que els nostres animals estan patint, estan tenint dolor i no sempre... El que ens acaben de dir és que no sempre ho sabrem perquè hi ha un gemec, perquè hi ha un crit, no? Sinó que potser hi ha un canvi en el comportament. Jo volia demanar-li potser a la Sílvia, perquè també s'incorpori a la conversa, perquè ens interessa saber, ella, com coneixedora dels animals que hi ha a la protectora, si té doncs, en el cap, ara, si et ve, Sílvia, algun exemple d'aquests que estem parlant ara. Doncs si hi ha algun gos o algun gat, així que, doncs, que potser... podem parlar del cas aquí ara.
El primer que em ve el cap és el capi, que ja us vaig parlar fa uns dies quan parlàvem de les...
Aquest és el que viu en el teu despatx?
Sí, el que té convulsions. Em sembla convulsions?
Sí, sí, tiene convulsions.
No m'equivoco, no és epilèpsia, són convulsions.
Són convulsions, molt bé.
Veus com aprenem alguna
cosa? Hombre, segurament ho saps tu, jo això no ho sabia.
Però ho vas estar explicant, molt malament. Aquest vam dir que mossegava, perquè mossega, si el veieu,
sí.
Li costes la mà i ja t'està fent la piranya, perquè té problemes a les cervicals.
Sí, en les cervicals tiene un pinzamiento, sí. Las vértebras están chafadas y ahí hay un dolor muy difícil de solucionar.
I per què es pensa... Bueno, que heu de saber vosaltres, no? Però per què pensa que li vols
associa
fer mal?
Mà...
Sí, porque claro, cada vez que alguien se acerca a tocarlo, ya, cada vez que lo tocan...
Qualsevol cosa que s'acosti a menys de... 20 o 30 centímetres.
El fet d'agafar-lo amb ella li deu provocar dolor. Al agafar-lo, allò que fas, que agafes els gossos...
Mira, ¿sabes cuál es el ejemplo para esto? Y es que es cuando te golpeas el codo, así contra un marco de una puerta
sí,
o algo,
estrellas.
Y que te da...
Como
te da
como un calambre.
Es como un calambre, un golpe eléctrico, eso es un... es Bueno, eso es un golpe justo en el nervio que te provoca todo esa descarga. Y eso es lo que debe sentir él en el cuello, porque él tiene comprimidos los nervios.
Jo crec
que
ara potser no, està medicat, però jo crec que aquest gos ja ho devia sentir fa anys, quan devia començar, que potser el veies, ara ja es veu vellet, ja està com molt apàtic, no? Però suposo que aquest gos ja devia tenir algun pinçament d'aquests i ja devia agafar aquest vici de dir no em toquis, queixar-lo abans que m'acostis la mà. Aquest és un cas doncs, bastant que es veu...
Home, bastant representatiu del que estem
representatiu,
parlant,
no? I crec que deu ser bastant representatiu de bastants gossos que de cop i volta truquen i diuen és que el meu gos ha començat a mossegar i mossega i m'ataca. Doncs valdria la pena que fessin una visita al veterinari que no tingui algun problema d'aquests, abans de dir és que se m'ha tornat agressiu perquè he portat la mare a casa o el nen
clar,
a casa.
O sigui, abans de fer cap deducció.
Que valorin, sí. I després hi ha un altre cas que també m'agradaria parlar, que és el de la... Ostres, no sé com es diu, la mastina.
Cleo.
Cleo es diu.
Cleo.
Ostres, un gos que ens ha entrat... Però molt gras, molt gras.
74 quilos.
Una obesitat.
74 quilos, això és una barbaritat.
I és que no pot ni caminar.
I com és d'alta, diguéssim?
No és molt alta, eh? Jo que diria que...
Quan hauria de pesar?
Debería pesar unos 50 kilos. Ostres. O sea que tiene casi un 40-30% más de su peso. No.
I aquest animal l'heu trobat al carrer?
50%
no,
más.
No, l'ha portat el seu propietari.
Carai, té delicte, eh?
Bueno, almenys... No.
Bueno, i además que està quasi ciega...
A nivell veterinari ho podeu dir, és dolent, imagino,
sí, esa
no?
Perra tiene dolor.
Esa té dolor, clar, dolor. Perquè dius, és que no camina, l'has d'arrossegar. Suposo que era un gos que estava sempre claro. Quiet, passiu. I suposo que el dolor fa, això ho explicarà més el Marcelo, fa que no vulgui caminar.
Claro,
no,
normal. O sea, es que es lo que decía Jaume, trata de no moverte. Si tienes dolor, tratas de quedarte quieto.
Ser,
entonces, claro, no se mueve, no gastas energía, coges más peso y claro.
Uh-huh. I clar, és un cercle viciós.
En tenim un altre, que ara precisament l'estem valorant a l'equip d'etologia, que és l'Strong, el pastor alemany, que és un gos que té un comportament agressiu en determinats moments i que tenim indicis, ara hem de fer una exploració ben feta amb ajuda dels companys del departament de veterinari, però tenim evidència de que té un problema de dolor important, probablement a la cadera.
Sí, és molt típic dels pastores alemanes.
Sí, a les caderes, oi? I molt probablement, és a dir, no sabem si és la causa primària, si tot ve d'aquí, però de ben segur que aquest problema està contribuint al canvi de caràcter o al caràcter que està tenint aquest animal.
I quin diríeu que és el dolor més fort que pot tenir un animal?
Mira,
de quin òrgan, de quin estat?
Mira, el dolor más fuerte que se puede tener según lo que dice la bibliografía es el dolor de una amputación. Que siempre lo dicen, que un miembro amputado es el que más duele, que se llama el síndrome del miembro fantasma. Que... Bueno, pero nosotros tenemos muchas amputaciones en la protectora, pero para eso tomamos recaudos, utilizamos medicaciones. Bueno, a mí ya me causa gracia cuando voy a la farmacia porque compro todo tipo de drogas súper fuertes, morfina y que deben pensar en la farmacia que no sé qué hago con estos medicamentos, pero yo realmente creo que estoy orgulloso de la analgesia que le ponemos a nuestros animales, ¿no?
Bueno, a mí déjame decir una cosa más, que la analgesia precisament és una cosa que fa uns anys, i encara hi ha molts veterinaris que no ho tenim en els protocols, i home, si tu penses, qualsevol animal que surt d'una cirurgia, doncs home...
Què vol dir que no estaven en els protocols? Bueno, o
sigui, no, que antes, però, no... mira tu, creo que la Silvia ha sido testigo antes cómo se despertaban los perros que operamos.
Sí, però sí. Sempre m'heu dit que era causa de l'anestèsia.
Claro, es causa de l'anestèsia, però causa a lo mejor...
Com es desperten?
Bueno, a lo mejor se despierten... Ahora se despiertan... Hay diferentes protocolos, ¿no? Y creo que lo que ahora se utiliza y ha ido cambiando y progresando, te digo, en los últimos 10 años el cambio ha sido realmente muy bestia. Y hay... Muy bestia para bien, por supuesto, ¿no? Hay muchos más productos que se pueden utilizar, productos de medicina humana. Entonces, lo ideal es utilizar una combinación de productos, de analgésicos, y que produzcan una analgesia profunda. La anestesia es solamente desconectar al animal, digamos.
Sí, claro.
Pero no hay anestésicos que no producen analgesia. Uh-huh. Entonces luego el animal se puede despertar con dolor o con sentido de desubicación y pueden llorar, pueden darse golpes, puede ser un poco como bastante feo ver este despertar.
Es muy desagradable, sí.
Deus patir molt, ¿no?
Sí.
Pero bueno, en los últimos congresos que hay año a año se van mejorando, realmente hacen hincapié en el uso de las analgesias en los animales que se recuperan y realmente tú lo ves porque un gato, por ejemplo, con un, luego de una cirugía o algo, con una analgesia adecuada, el gato se levanta normal y quiere comer y lo ves que está en la jaula ronroneando y contento. En cambio, un gato con dolor, que puede ser simplemente de una gingivitis, que es muy común, un gato con la boca mal, no quiere comer, está malhumorado, no se deja tocar, no se acicala, no se limpia porque le duele la boca. O sea, es todo un círculo vicioso simplemente por un dolor de boca.
Clar, el que sí que ens ha deixat clar a Marcelo i al Jaume és que el dolor que pot ser més fort és el d'una amputació.
És lo que sempre la bibliografia lo dice, i és tan raro perquè no hay, ahí no hay un miembro, pero entonces es la, es todo el efecto, bueno, obviamente que hay una lesión sobre los nervios, ¿no es cierto? Se cortan los nervios, que son los que llevan todo. Entonces, cuando tú cortas un nervio, se produce toda una inflamación y una neuritis, bueno, y todos los efectos secundarios que producen este dolor. Entonces, hay que tomar bueno, hay que tomar recaudos y utilizar medicación apropiada para esto, ¿no? Que nosotros siempre la lo utilizamos.
I a la protectora dieu que teniu forces amputacions.
Sí, jo crec que no sé.
Venen molts atropellaments.
Bueno, jo prefereixo no vull dir que estigueu
amb
forces.
No, però per exemple gatos que vienen, i los gatos es increíble porque a lo mejor aparecen gatos con la pata ya toda necrosada, toda media muerta colgando. O sea que la pata en sí ya está fuera,
está,
¿no? Lo que terminas de hacer es recortar una extremidad en un animal, a contrario de lo que pensaría la gente, que mientras más largo sería, es al revés, mientras más corto, mejor. Un, por ejemplo, un brazo, hay que hacerlo lo más corto posible porque no tiene ninguna utilidad.
Al contrario, pues
al contrario,
molestar,
lo único
¿no?
que haces es romper el equilibrio. ¿Te acuerdas de la Claudia?
Sí.
Mira, la Claudia era una perra que vino que tenía amputado, le faltaba la pata solamente abajo. Entonces la perra cuando caminaba se caía, se desbalanceaba toda. Y le amputamos la pata bien arriba y la perra, bueno, perfecta, camina, corre, salta sin ningún problema.
Carai, déu-n'hi-do, Sílvia? Aquí sí, tenim sí. uns artistes,
Són uns artistes.
En Jaume i en Marcelo. Doncs moltes gràcies, en Marcelo i Jaume. Continuem nosaltres, però ara li deixem passar a la Marta, que veiem aquest tema, aquest capítol del dolor, però penso que podríem parlar molta més estona, pel que veig. Però bé, fem un punt i a part aquí i continuem amb l'espai de vincles. Doncs com cada 15 dies obrim el nostre espai dedicat al projecte Social Vincles, on els animals abandonats de l'SPAM ajuden els col·lectius que més ho necessiten. Saludem per això la nostra col·laboradora, la Marta Masmitjà, que és la coordinadora del projecte. Benvinguda, Marta.
Hola, Dunia.
Doncs estàvem aquí parlant del dolor i deixem el dolor de banda per parlar d'un tema molt interessant que avui ens portes, Marta. I que, de fet, ja ens vas parlar d'aquest tema fa uns mesos, i és que els gossos de la protectora van anar a una presó catalana doncs per estar amb els interns i fer una activitat terapèutica puntual d'un dia. I ara sembla que allò que va passar fa uns mesos està agafant forma per un projecte més important, veritat?
Sí, fa uns mesos vam fer la visita a nosaltres a la presó i un grup de presos també va vindre a fer la visita.
Quina presó? Es pot dir?
Quatre camins. Sí. També van vindre un grup a fer també una visita a la protectora, a veure el que era la protectora, que això ho vàrem parlar i la veritat és que va ser una primera trobada, que diem, a veure, què podem fer. A partir d'aquí van idear tant els educadors socials com part de l'equip de la presó poder fer un programa.
Unes activitats més continuades durant el temps,
sí.
No?
I ara estem en la fase de que el programa té una primera part, que és pilot, que, si no m'equivoco, és dilluns i dimecres, o Jaume, que visiten la presó. I després d'aquest programa, que em sembla que són 4 setmanes, es fa una valoració i es presenta el que ja seria un programa per una durada de potser fins a 6 mesos.
Caram!
Sí.
I quin és l'objectiu? O sigui, clar, imagino sempre terapèutic, sempre intentar ajudar els interns, però què? A rehabilitar-se? A què?
Home, a veure, tant com rehabilitar-se, jo penso que la intenció és que les hores que passa la gent a la presó s'ocupen amb tallers. Buscar pues, una activitat, potser no seria aquest un programa tan terapèutic, diguem, com fem, per exemple, quan estem treballant amb persones amb disminucions, sobretot psíquiques, com podrien ser casos de Fundació Maresme o altres que hem fet, com d'Arep, vull dir que ja n'hem parlat aquí, sinó que en aquest cas anem més enllà, o sigui, és intentar fer una activitat en la que participa el pres, o sigui, ajuda els animals, que ningú vol, sempre ho diem, molt important.
Sí, perquè és molt important recordar que no és qualsevol tipus d'animal que hi va a les presons.
No, en principi, nosaltres sempre hem creat el programa Vincles, que ho hem dit moltes vegades i ho torno a repetir, per ajudar una miqueta aquests animals, que són els que ningú vol, que són animals amb menys possibilitats de trobar una llar, una família.
Els més grans d'edat, oi, Marta?
Exacte. O que tenen, a vegades, pues, alguna deficiència, que dic jo, que són molt lletjos, ningú els vol. És així, de trist.
Això no existeix, no hi ha gossos.
Sí que existeix. Però, no, però en el... O sigui, sempre dic que la gent, quan va a la gossera, mira els que són més macos per ells. Per tu, diràs, jo no trobo cap gat que sigui lleig. Però hi ha molta gent que et diu, oi, aquest que maco. Ai, i es, sí, fixen en,
es fixen.
Perquè té el pèl llarg, perquè el veuen tot blanc, el que sigui. I amb els gossos passa exactament igual.
Igual.
És molt trist dir-ho, però tu pot dir la Sílvia que quan entra un gos de raça, els ulls de les persones se'n van a aquells gossos
sempre
moltes vegades.
La Sílvia sempre ens ha explicat el tema dels cadells, no?
Els cadells també. El bombonet, que dius, oi, entens? Que jo quan vaig allà i m'encanta agafar-los i tocar-los i tot, doncs la gent, clar, se'ls invalen els ulls. N'hi ha altres que no se'ls miren.
Aquests cadellets no serien els que anirien a les presons, eh? Anirien els més grans d'edat, els que físicament, doncs,
els que ningú vol i que també necessiten un contacte humà i que necessiten, doncs, també sortir, que dic jo, de la gossera.
Els que poca gent vol.
Els que ningú vol. Llavors, està molt bé perquè, a més, és un programa que donem l'oportunitat als nostres gossos de sortir de fora de la gossera.
De fer una excursió.
Sí. Sí, sí. Que per ells és... Jo sempre dic que el fet... Jo em fixo molt a baix, a Cal Piler, el refugi de Cal Piler, tenim l'espai Vincles al cantó. El fet de sortir de la gossera i entrar-los a l'espai Vincles...
Que és un espai, doncs, ajardinat...
Que no hi ha els altres gossos, que queda una miqueta apartat, que, vull dir, que hi ha sorra, que hi ha plantes. Per ells, ostres...
És el dia de festa.
Sí.
Veus, pobres.
Sí, i doncs és el mateix. I llavors, en aquest programa, el que intentem és també ensenyar al pres a educar un gos. Entren dintre d'un programa que ells se senten molt, molt útils i aprenen. O sigui, la finalitat és que... O sigui, jo
ho enfoco
una miqueta com a taller.
Que ha d'aprendre potser a passejar un gos, ha d'aprendre...
No, Jaume, tu que...
Jaume, quina feina farà?
Perquè això és l'equip d'etologia, els que realment, com que coneixen els gossos, són, i a més amb l'equip d'educadors canins, que són els que fan el programa. Ell t'ho explicarà molt bé.
Mira, amb l'àmbit penitenciari, ja com, és a dir, tu pots treballar, el fet de treballar amb animals té com dos beneficis. Un, que pot ser terapèutic per persones que poden tenir, per exemple, doncs, un determinat problema de comportament. Et posaré un exemple. Saps que hi ha persones, precisament persones que potser han tingut delictes violents, que tenen, el que ens diuen els psiquiatres, una manca de tolerància a la frustració. És a dir, són persones que quan es veuen frustrades no resolen bé aquesta situació i doncs pensa que, per exemple, el fet d'ensinistrar un gos, el fet de participar a l'ensinistrament d'un gos, pot tenir un efecte terapèutic molt important. Perquè quan tu ensinistres...
I si no ho aconsegueixen, Jaume?
Bueno, aquí està la feina tant dels terapeutes del centre penitenciari com dels terapeutes, en aquest cas nostres de Vincles, en dosificar això, en ser capaços de presentar, d'exposar a la persona a aquest tipus de situacions que són molt naturals. El que passa és que...
Sí, que ells aprenen a educar, a entrenar...
Educar un gos, educar en aquest gos. Sentit, té un valor molt important. En primer lloc, per què? Perquè nosaltres sempre a l'SPAM eduquem els gossos amb reforç positiu. I això ja té un efecte pedagògic en si mateix, per qualsevol persona.
No els eduqueu castigant.
Clar, llavors tu ensenyes...
Clar, ells aprenen a educar sense càstig.
Això té un valor molt gran perquè tu veus que la conducta, és a dir, en el fons estàs transmetent un missatge que és tu pots canviar les coses, es pot canviar el comportament sense necessitat de fer servir un càstig.
Sense necessitat d'utilitzar la violència.
Exacte, això
ja
és una primera lliçó.
Sí.
A més, el fet d'estar amb l'animal, les persones es relaxen, treballen d'una altra manera. I, per tant, si tu en un moment determinat et trobes davant d'un petit episodi de frustració, quan estàs amb el teu gos, amb el gos amb el que tens ja una bona relació, que esperes cada setmana poder-lo veure, la teva forma de reaccionar és molt diferent. I això pot tenir un efecte en si mateix molt, molt, molt terapèutic. I a banda d'això, doncs, si en el programa que tenim pensat pel futur, a més, podem aconseguir d'alguna manera que això pugui capacitar algunes de les persones que participen en el programa per poder fer ells mateixos després un ensinistrament, doncs
millor que millor. Els donem una acreditació,
poden ser? Com funcionaria això? Podrien després esdevenir educadors?
Això als Estats Units és una cosa que ha tingut molt èxit. En centres penitenciaris, doncs la persona aprèn a educar el gos i llavors això després ell
ho
pot fer servir des d'un punt de vista professional. Sí.
No, i a més, el que també volem és que aquests gossos que ningú vol, pues, a més d'estar educats, tinguin més possibilitats de ser en adopció.
Clar, perquè a més no hem d'oblidar que finalment quan aquest animal és adoptat i ja ha fet la seva missió terapèutica o com li vulgueu vosaltres doncs, a classificar aquesta activitat, a més aquest animal surt educat.
Sí, i llavors té més possibilitats, perquè a vegades algú et ve, per exemple, és que jo voldria educar un gos, però clar, jo voldria un gos que ja... Jo voldria adoptar un gos, que jo estigués una miqueta
sí,
ja pues,
no
ensenyat...
Clar.
Pues, clar, tens pues, una sèrie de gossos que estan educats.
I si tu veus el gosset, a veure, et posen... És molt clar, l'exemple, Marta, tu
sàpiguen
tens...
passejar,
clar,
sàpiga el
gos
seure...
Tens un gos que està tota l'estona saltant amunt i avall, que està neguitós, que no fa cas, i tens un altre al costat que mira, doncs aquest li dic
no,
seu,
i per les persones, jo sempre dic que...
Passar a passejar...
Que un ha de tindre temps. Si tu tens temps a casa per dedicar-te al gos i poder-te'l ensenyar i anar fent, doncs mira, i si salta, doncs, i ets jove, no hi ha problema, però quan et trobes amb persones grans que et diuen és que jo vull un gos tranquil i que sàpiga seure o que jo el pugui treure a passejar i no tiri, doncs clar, és molt fàcil poder en aquell moment doncs, tindre en disposició uns gossos que dius, mira, jo puc respondre d'aquest gos. Aquest gos, vull dir, té un comportament... perquè està educat, que per aquesta persona és genial.
I que me'l puc endur exacte. Allà on vulgui.
I a més us haig de dir que tenim un equip d'educadors canins fantàstics. I ho puc provar, perquè a casa ha vingut la Paula.
És una de les educadores.
Ajudar-me a educar amb un problema que tinc amb el gos i realment, vull dir...
Ha funcionat.
Sí, ha funcionat. Això sí, faig els... Cada dia entreno, que dic jo.
Estic d'acord, no és per dir-ho, però realment estan fent una feina fantàstica.
Boníssima.
Ja veus, Dunia, que tot és
això és fabulós, fantàstic i meravellós.
I els gossos i els gats encara són més fabulosos.
Home, tenim un equip fantàstic, però els gossos i els gats, tots, perquè quants hi ha ara mateix, Sílvia?
No arribem, em sembla que estem en 390, no sé... Poquet.
Quin èxit! Hem baixat els 400,
hem baixat 8 gossos menys.
Rondem els 400 gossos i gats, doncs estem sobre els 150, per arribar a baix.
Déu-n'hi-do.
Bueno, i sense comptar els de la colònia, que també tenim...
No, però és molt important, saber en un moment donat poder demanar ajuda i que t'ajudin i gaudir després del teu animal.
Home, un animal és una alegria a una casa, sempre. Sí. Doncs, Sílvia, Jaume, Marcelo, Marta, gràcies per haver-nos acompanyat, gràcies també als nostres oients que ens acompanyen cada setmana, i bé, nosaltres ho deixem aquí, fins la setmana vinent amb més peluts. Vinga, adéu.